Hola, què tal? Com estan? Són les 9 i 1 minut. El Barça va pràcticament llançat pel títol amb un partidàs ahir contra el Sevilla, guanyant per 2-1. Va marcar Vitolo, però el Barça, que això de remuntar ja li va, va aconseguir primer amb un gol estratosfèric de Leo Messi de falta, perquè quan tothom es pensava que era per Neymar picar-la amb la dreta per sobre la barrera, va arribar Leo Messi i amb l'esquerra la va posar al pal del porter. El Madrid, per la seva banda, passa sens dubte per les seves hores baixes de la temporada. Zidane no està sent la solució, potser sí pel bon rotllo al vestidor, però no pel que fa al joc, i Tito Florent, que ja no sap on posar-se, no sap on amagar-se de les portades del Marca, de les portades de l'As, i no sap què més fer, perquè ja va canviar d'entrenador i sembla que canviar tota la plantilla és complicat, i menys fitxar a 11 Cristiano Ronaldos. Veurem què fa l'Atlètic, i ara tothom a pensar en la Champions, perquè sembla que la Lliga ja està més que sentenciada. Ara, de fet, el Madrid potser és l'equip més perillós a la Champions, perquè amb la Lliga ja no hi té res a pelar. Un cap de setmana més que deixa una molt bona notícia, i com dèiem, no és la victòria del Barça ni la victòria del Barça d'hoquei patins, l'equip de Ricard Muñoz, que es va imposar la Copa del Rei al Vic a la final, ni el tros de cistella de Llull per deixar el Barça l'as líder. I és que la Fórmula 1 continuarà a TV3, notícia que hem sabut avui mateix. El Mundial de Fórmula 1 continuarà, com dèiem, a Televisió de Catalunya i Esport 3 aquesta temporada, però alerta, no tots els grans premis, només un, el de Montmeló. A banda d'això, aquest acord amb Movistar Plus ha fet que, bé, que TV3 tingui la transmissió en diferit de 60 minuts dels 20 grans premis restants a partir de les 6 de la tarda. Per tant, veurem Fórmula 1 a TV3? Sí, només un gran premi directe, el de Catalunya, els altres seran en diferit. En parlarem d'això, tot i molt més, des d'ara i fins les 10 de la nit, aquí, a l'Esport No Para, la sintonia d'Ona Codinenca. Com dèiem, un programa avui carregat de Barça. Tindrem tertúlia, ens acompanyarà la Raúl Jiménez i també el company Pau Escobar, que de seguida el trucarem, i de moltíssimes coses. Parlarem d'hoquei, d'aquesta Copa del Rei, parlarem de bàsquet, i és que reviurem de nou la cistella, el tros de cistella de Sergio Llull. Abans, però, repassem tota l'actualitat del cap de setmana amb els titulars. Amb el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Bona nit.
El Barça és més líder després de la victòria davant el Sevilla i de la derrota del Madrid al Bernabéu davant l'Atlètic.
El conjunt de Luis Enrique, amb un gol de Messi de falta i un altre de Piqué, va superar el Sevilla, que va marcar primer per mitjà de Vitolo. Amb els 3 punts, el Barça iguala la ratxa de 34 partits invicta que tenia el Madrid de Leo Benacker. Ara els blaugranes jugaran dijous a Vallecas contra el Rayo Vallecano.
L'Espanyol i Gal, que respiren una mica més tranquils després de la victòria al Molinón per 2-3.
El conjunt blanc i blau va guanyar el complicat partit del Molinón amb gols de Burgui, doblet de Gerard Moreno i de Luis Hernández a les acaballes del partit, que van fer inútil l'intent de remuntada de l'Sporting de Gijón.
El City guanya la Capital One Cup davant el Liverpool a la tanda de penals.
I l'heroi de la nit va ser el porter dels Citizens, Willy Caballero, que va aturar 3 penals dels Reds després de l'empat al final dels 120 minuts per un resultat 2-1.
Però no tot és futbol. Ignasi Serrats, bona nit.
Bona nit.
El Barça-Lassa guanya la Copa del Rei d'hoquei patins contra el Club Patí Vic per 4-1.
Els blaugranes han realitzat una Copa del Rei quasi bé perfecta i han fet 18 gols a favor i només n'han rebut 2 en contra. A la final, el millor jugador va ser Pablo Álvarez, que va fer 2 gols en aquesta final. És la primera vegada que el Barça guanya la Copa del Rei des del 2012.
I com dèiem a l'editorial, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya s'oferirà en obert per TV3.
Els espectadors de Televisió de Catalunya podran veure en directe tot el que passi al Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona-Catalunya els propers 14 i 15 de maig. A més, es disposarà d'un resum d'una hora dels 20 grans premis de la temporada de Fórmula 1.
A l'ACB canvi de líder, una cistella inversemblant de Sergi Llull a la Fonteta deixa el Barça líder.
El València guanyava 2 punts i amb només un segon Sergi Llull va llançar des del seu camp per aconseguir una victòria que deixa el Barça líder de la Lliga regular.
I per acabar parlem de motor, Sebastián Loeb, el Mundial de Rallycross amb Peugeot.
El nou vegades campió del món de ral·lis portarà un 208 WRX supercar amb el que intentarà desbancar a un vell amic, Peter Solberg, que és bicampió de l'especialitat.
Vinga, Cesc, Vilalta ja està a punt per preparar i per parlar de futbol, de Barça i de tot el que envolta l'equip blaugrana amb aquesta victòria, com dèiem, al Camp Nou davant el Sevilla per 2-1.
Sí, perquè amb aquesta victòria el Barça segueix intractable i ha igualat el rècord d'imbatibilitat del Real Madrid de Leo Benacker del curs 1988-1989. Un triomf que permet als de Luis Enrique mantenir la distància de 8 punts respecte del segon classificat, que és l'Atlètic de Madrid, i ampliar-la fins als 12 amb el tercer, que és el Real Madrid. I això que el partit no va ser gens fàcil. Les coses es van complicar quan Vitolo completava amb un xut creuat una contra dels d'Unai Emery, que van executar a la perfecció. Però minuts més tard, Suárez queia a la frontal, més aviat a la banda esquerra, en una falta que podia ser perfectament llançada per Neymar, que justament contra el Sevilla ja havia marcat l'any passat des d'aquesta posició, però si tens a Messi no hi ha res a fer. L'argentí va clavar la pilota a l'escaire del porter Sergio Rico amb un xut sec que pràcticament no va tenir ni temps per dibuixar una paràbola. Ja en la segona meitat, un gol de davanter centre de Piqué va sentenciar el partit i els 3 punts es van quedar al Camp Nou. No va posar les coses fàcils, però el Sevilla, en un partit que es va començar a jugar des del dia abans, quan el Madrid justament caia contra l'Atlético a casa amb un solitari gol de Griezmann que encenia la pròpia afició blanca amb els crits de Florentino Dimission i també a Cristiano Ronaldo, que va tornar a tirar d'egoisme i va dir que si tots estiguessin al seu nivell anirien primers. La Lliga, però, no s'atura i aquesta setmana es jugaran partits intersemanals. L'Atlètic de Madrid jugarà demà contra la Real Societat a casa, el Madrid visitarà el CUE, el Llevant de Rubi, dimecres, i el Barça viatjarà a Vallecas dijous per jugar contra el Rayo.
Doncs vinga, de tot això en parlem a la tertúlia que encetem ara mateix amb el Raúl Jiménez. Raúl, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, tot bé?
Sí.
A 12, tenim bé, no, això?
Bé.
I amb el Pau Escobar, que el tenim a la línia telefònica. Pau, què tal, com estem?
Bona nit, Edu, com estem? Bona nit a tots.
Doncs amb el Pau, abans, però Pau, tens son avui?
Avui sí, molta. És que ahir no vaig dormir gaire, la veritat.
Ahir no va dormir gaire, és que el Pau, cinèfil com ell sol, es va quedar a veure si Leonardo, es va quedar a veure si DiCaprio finalment aconseguia l'Òscar, i finalment sí, el té.
El té. La veritat és que per aquesta pel·li jo no li hagués donat, però per trajectòria i per grans pel·lícules que ha fet, se l'havia d'emportar aquest any. Si no se l'emportava aquest any ja hi hagués hagut una massacre allà, segur. Vull dir que era normal que se l'emportés i supercontent, evidentment. Supercontent.
Spotlight com a pel·lícula, com a millor pel·lícula, també. No sé si l'has vist,
sí,
Pau.
Sí. És Spotlight és increïble com a pel·lícula. També va guanyar millor guió. I la veritat és que és una pel·lícula espectacular. Aquest any ens han deixat pel·lis com molt separades a nivell tècnic, a nivell interpretatiu. A nivell tècnic, Mad Max se n'han portat 6 d'Oscars, vull dir, ha sigut una pel·lícula espectacular, no sé si l'heu vist, però la veritat
jo
és que
Spotlight,
és molt,
no,
molt
no,
bona.
Mad Max no... La tinc pendent, Mad Max.
Ja te la veuràs, Edu, perquè està molt bé, la veritat.
Pau, i diumenge també vam viure una bona pel·lícula, en aquest cas el Camp Nou, amb Leo Messi com a protagonista, i ara sí, ja deixem el cinema, sí que para a una cuinenca, parlem de futbol. Pau, una pel·lícula de cinema pràcticament de futbol al Camp Nou.
Sí, va ser un partit molt interessant, va ser un partit que jo personalment tenia moltíssima por. Nosaltres, bueno, tenim un programa també que es diu Els 11 metres, ho vam estar comentant.
Falqueta.
Que hi havia por pel fet del conformisme del Barça, no? Que jo hi veia un punt en aquests últims partits on el Barça se sentia bastant còmode i que es donava com el permís, es donava el luxe de poder com frenar una mica el nivell. I tenia bastanta por per aquest partit. Sí que veníem del partit de l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, que el Real Madrid havia deixat escapar 3 punts. Que ara, que si vosaltres us hi pareu a pensar-hi, els culers no són gaire intel·ligents en aquest sentit.
Ui,
o sigui,
a veure, per
si
què?
Fos per la lògica o per la matemàtica, el que ens hagués fet més il·lusió de tot és que empatessin, perquè tant l'Atlètic de Madrid com el Real Madrid haguessin perdut 2 punts i ens haguessin allunyat del que realment tenim darrere. Però és que som tan burros, realment, que volíem que perdés el Madrid, i com més gols millor. I és veritat, jo volia que perdés el Madrid màxim de gols possibles. Però bueno, mira, 0-1, gol de Griezmann, que per fi marca, després d'aquesta temporadeta que portava sense marcar, que l'ha anat genial, i a veure com va. Ara, bueno, és interessant la Lliga perquè tenim com a competidor més proper a l'Atlètic de Madrid, que és un equip molt interessant, i ja veurem què passa, no? Ja veurem què passa.
Sí, sí que és una mica això, no? Poder un empat, però crec que la gent, si per exemple haguessin estat a 4 o 5 punts, sí que hagués volgut un empat. Jo crec que la gent sap que hi ha una distància suficient, que encara que hagués guanyat l'Atlético amb els 8 punts i el gol a baix, jo crec que ningú pateix, i per això, ja que pots enfonsar el Madrid, doncs tots volíem que guanyés l'Atlético.
Sí, sí, és que
sí, jo personalment també volia que guanyés l'Atlético, I precisament això, aquesta comunitat que parles tu d'estar a tants punts del Real Madrid i també estar força lluny de l'Atlético, em fa molta por per les altres competicions, per la final contra el Sevilla de la Copa del Rei i pels partits que poden venir a partir d'ara de la Champions. Jo crec que aquesta eliminatòria sí que la tenim força solventada contra l'Arsenal, no crec que tinguem cap problema a la tornada al Camp Nou, però més endavant sí que estaria bé que el Barça seguís amb el nivell que està demostrant en aquests últims partits, que no s'adormi, perquè ho pot pagar cara a les altres competicions, i amb això el que realment és el que em fa por ara mateix.
Ara ho comentava el Raül, per això la clau de tot és que el Barça té el gol a baraix, guanyat a l'Atlètic de Madrid i pràcticament també guanyat al Real Madrid, i això també és un punt afegit que suma el Barça, i per tant jo crec que la lluita per la Lliga diríem que està sentenciadíssima. Jo diria que
sí, sí, seria, hauria de passar un miracle.
Sí, exacte, que hi hauria d'haver un miracle perquè no guanyés el Barça. I el que sí que em fa por és això que també comentaves tu, de la tensió competitiva, de que no es puguin ara relaxar pel fet que ja tenen la Lliga a tocar, i això també pugui malmetre les altres competicions. Però bé, jo crec que ara, si en aquests partits que venen del Rayo i de l'Eibar hi ha rotacions, perquè el Trident també n'ha de tenir, a partir d'aquí jo crec que després sí que ja el Barça es pot centrar en la Champions, en aconseguir passar contra l'Arsenal, i després ja, com que venen els quarts, m'imagino que l'atenció també dels homes de Luis Enrique serà la bona, pel fet que la Champions li donarà molta importància al poder repetir aquest títol que no s'ha aconseguit mai.
I volia introduir també un altre tema, perquè el Madrid pràcticament ja llença la Lliga, i segurament concentrant tots els esforços a la Champions, aquí sí que pot ser un rival perillós.
Jo no el trobo perillós aquest any al Real Madrid, per res. Em fa molta més por l'Atlètic de Madrid, em fa més por tant PSG com el Chelsea, no sé quin dels dos passarà, com també em fa més por la Juventus i el Bayern, que també no sé qui passarà. Si us hi fixeu, en aquesta eliminatòria hem tingut bastanta sort amb el Barça, vull dir, s'estan com cauran alguns dels grans clubs que segurament ens haguessin posant les coses difícils ara a les següents eliminatòries. Jo personalment, jo crec que el Madrid té un pollo increïble, té un problema enorme, i és un problema no només institucional, sinó també de dins del vestuari. Evidentment, jo crec que els jugadors estan contents amb Zinedine Zidane. Què passa? Que Zinedine Zidane encara és un entrenador jove, que sí que es porta molt bé amb els seus jugadors, però no és un Ancelotti. No és un Ancelotti, i jo crec que és un entrenador que encara no sap gestionar un vestuari com és el del Real Madrid, i ho estem veient ara recentment amb el que deies tu abans de les declaracions de Cristiano Ronaldo. Com se te'n pot anar al cap així, d'aquesta manera, dir això dels teus companys de vestuari? I ara recentment també l'Esport ha tret una notícia on parla sobre les diferents opinions que han anat sortint aquestes últimes hores referents a les opinions de Cristiano Ronaldo, que són jugadors del Real Madrid que es queixen dels entrenaments de Cristiano, que no s'esforça, que no sé què. Tot això és verí pel vestuari del Real Madrid. I amb la temporada ja mig feta, com estan en Lliga, com ha canviat tot, i com el líder del seu equip, perquè Cristiano és el líder de l'equip del Real Madrid, no està bé, no només al vestuari, amb la resta de jugadors, sinó i a nivell futbolístic. Hòstia, tenen un pollo enorme. A mi, personalment, crec que tenen més problemes ells que nosaltres a l'hora de tenir-los com a rivals, eh? Jo vull el Real Madrid com a rival a la Champions, la veritat.
Sí, jo crec que... Mira, jo pensava que el Madrid podia destinar tots els esforços a Champions ja fa dues setmanes. A més, jo crec que no se m'entengui malament amb això, però que la Champions sí que té el prestigi, però la dificultat poder relativa, perquè el Madrid ara li ha tocat una eliminatòria fluixa, fent dos o tres partits bons a casa en pot tenir prou per plantar-se a la final de la Champions. Ara si quasi li toca un urbà al mig, si fa un bon partit a casa, quasi bé a fora fas un tràmit. Llavors jo pensava, hòstia, el Madrid té opcions de guanyar Champions, però jo crec que el dissabte Cristiano va enfonsar moltes d'aquestes opcions. Vull dir, per mi va fer esclatar una bomba important. A més, la baixa de Benzema per un mes, jo crec que li passarà molta factura. Jo crec que el Madrid, és el que diem, a part dels problemes de directiva, a dins hi ha un polvorí. I jo no sé si el Cristiano, les declaracions de dissabte són per provocar ja anar caminant una sortida,
Doncs sincerament jo crec que és un tio molt tonto, molt tonto, ha estat molt burro. És com posar-se pedres a la seva pròpia taulada, a la seva pròpia, no la del club, no, ja la seva mateixa. És molt burro. I em fa pena, de veritat que em fa pena, perquè l'única cosa que fa és alimentar encara més els problemes del Real Madrid i fa que el club baixi encara més, és el que deies tu,
Ignasi.
L'única cosa que fa és empitjorar la situació.
Bueno, el que dèiem, que a mi el Real Madrid no em preocupa com a rival, perquè veient els partits que ha fet contra els grans, per exemple el PSG, on el Bernabéu li va fer un repàs, a la primera part no li va marcar 3 gols per sort, i llavors un gol de Nacho pues, va fer que guanyés el Madrid, però també contra el Sevilla ha perdut un partit, contra el València n'ha empatat un altre, contra l'Atlético no n'ha guanyat cap dels dos, i contra el Barça va caure 0-4 al Bernabéu, o sigui que contra els rivals grans el Madrid no ha fet ni un bon partit, i si supera la ronda de la Champions, mira, potser té sort i als quarts no li toca cap equip top d'Europa, però a les semis segurament sí passa, i sí. Per això no em preocupa massa, la veritat.
Tornant al Barça, m'agradaria preguntar-vos, és a dir, per mi ara mateix és de llarg el millor equip d'Europa, el veig capaç sens dubte de repetir triplet, però on creieu que pot estar la debilitat del Barça si no acaba guanyant tots els títols que tothom espera?
Jo crec que el problema que el Barça es pot trobar ara d'ara més endavant és el ritme que està portant. És a dir, nosaltres al Barça hem viscut bastantes temporades en les que l'equip ha estat molt bé al llarg de la temporada, i al final, per desgast físic, la situació i el nivell futbolístic s'ha vist mermat, no? Hem vist un Barça doncs més fluix i menys capaç. I a més, si es troba equips que no es deixen guanyar les esquenes, com vam trobar l'Arsenal, que realment va plantejar un molt bon partit a nivell defensiu, va proposar una estratègia que va posar en problemes al Barça, inclús aquest Barça que coneixem ara, que és més camaleònic que el de Guardiola, no? que és molt més vertical, que té moltes més opcions de joc, i que a més amb els tres bèsties, amb els tres monstres del davant, és com molt difícil, no?, pensar que el Barça no pugui sortir victoriós de cada partit. Però sí que és veritat que si tu estàs en aquest nivell físic que està demostrant el Barça amb tants partits jugant, arribes al final de temporada i hi ha alguns jugadors que estan a un nivell físic inferior del que els agradaria estar, per dir algú, Leo Messi, per exemple, si Leo Messi no està al 100% i et trobes amb un equip que és difícil guanyar-li les esquenes, et poden matar en una eliminatòria, et poden matar, i et poden matar sobretot en una final. A mi el Sevilla, per exemple, em fa bastant de por, perquè és un equip que realment a partit únic és molt perillós i et pot fotre la copa tranquil·lament. Per tant, jo crec que el problema clau que pot tenir el Barça ara mateix és aquest, és el ritme que es necessita fins a final de temporada.
Sí, jo crec que una mica és la línia aquesta de una eliminatòria de tipus que hi ha que ens va eliminar el Chelsea, que vam xutar 50.000 vegades i el pal i no sé què, que pot passar, no? És el que diem, a més, eliminatòria és anar de tornada, tu al primer partit tens un dia tonto d'aquells que et surt malament tot i perds 2-0 i llavors ja tens l'ansietat aquesta, la necessitat de muntar el segon partit i se't pot escapar. Clar, per nivell sí que sembla difícil que algú fem això. Sí que sembla difícil, el que passa, clar, aviam, llavors venen les coses aquestes, no? A un partit o... Que la Champions molts cops no l'ha guanyat sempre el millor equip, per això, no? Una lliga al final són tants partits que el millor acaba sent el millor. I aquí pot passar això, que s'escapi algun dia alguna cosa així tonta o això, no? La final de Copa amb el Sevilla. A mi el Sevilla em sembla un molt bon equip. Em sorprèn que la lliga encara no hagi guanyat cap partit a fora. Jo, al principi de temporada, em semblava no molt bon equip, sinó molt bona plantilla amb una bona banqueta. Clar, a un partit et pot guanyar. Ja vam veure la Supercopa d'Europa, que sí que hi ha molts condicionants de que arribes amb gent que no ha fet pretemporada, això, però clar, també poden venir lesions, pot passar que juguessis 10 cops en guanyaries 8, però sí, pot passar que algun dia s'escapi.
Pau, et deixarem anar a dormir abans, però perquè sé que estàs cansat, d'estar despert tota la nit.
Sí. Potser em miro una pel·lícula ara.
Ara sí? Hòstia, quina?
Sí. El Gran Gatsby, que és l'última que em falta de DiCaprio d'aquestes, que diuen que podria haver guanyat l'Oscar. Les he vist totes les altres, i em fa aquesta, i la vull veure ara segurament. Ara miraré.
Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé, Pau. Abans, però, introduïs el tema del Trident. Escoltem què ha dit avui Luis Suárez sobre Leo Messi i Neymar.
Ah, obviamente que la pierna izquierda que tiene Leo es única en el mundo a nivel mundial y es disfrutable y es admirable, ¿no? Y el sprint que tiene Ney, la pegada que tiene Ney es espectacular también y su alegría.
Això és el que deia, Luis Suárez sobre Messi, sobre Neymar, posant-se clarament, jo crec que és un dels grans mèrits de Luis Suárez per darrere de Messi i Neymar respectivament.
Totalment d'acord amb tu, Edu, i si fem l'esforç de tirar enrere i de veure Luis Suárez líder del Liverpool, jo no veig possible que fes aquest comentari dels seus companys Sturridge i Sterling en el seu moment. I això ens ensenya el bé de Déu que tenim ara. Tenim, jo crec, el millor nou que ha tingut el Barça en moltíssims anys, però moltíssims. Clar, jo t'estic parlant des de que he nascut, jo crec que és el millor nou que he vist, millor que tot, m'agrada més el Barça, estic parlant, i veure que aquest nou, que normalment és el gran golejador, el gran líder de l'equip, el carro, el que porta els gols, el que dona les victòries, que es foti per darrere dels seus dos companys i que a més ho faci amb la humilitat que demostra Luis Suárez, és que és un bé de Déu.
Colossal i formidable, Pau?
Sí, com el Pérez de Rozas, no? Formidable, formidable. És això, és que no ens n'adonem, però tenim una sort increïble. És normal que després Cristiano surti i digui que esto son tonterías. El tio no s'aguanta de l'enveja que té, és que no s'aguanta. Ja li agradaria a aquest tio tenir dos companys, bueno, aquests tres companys com són Luis Suárez, Neymar Júnior i Leo Messi. Tenim un regal que impagable.
Sí, completament d'acord. A més s'ha quedat aquest ecosistema d'amiguisme que jo crec que no és gens forçat, perquè les coses surten. I sobretot, no, que tots han entès pel bé comú, que el bé comú els fa tots millors, no? El Neymar, des que va venir, sabia que aquí el Messi era el número 1, però a més s'han adonat que amb el Messi ell és el número 2. Sense el Messi, poder Neymar no és el número 2. Luis Suárez ha vingut aquí, s'ha adonat que amb Messi i Neymar ell pot fer 50 gols, no? Tot això és, jo crec que és la clau, clar. Suárez és un delanter. També estic bastant d'acord amb que possiblement és el millor nou que hem tingut en molts anys, no només pels gols, sinó tot el que et dona, com genera espais, com es discuteix, com es baralla amb els defenses, no? La fixació que fan els centrals, que no clar, ja treu que els centrals no poden sortir a buscar el Messi, ja li genera un espai. És tot.
Cesc, Ignasi, no sé si voleu afegir alguna cosa per acabar de tancar aquesta tertúlia. Cesc?
Bueno, que s'han de cuidar, és a dir, ara ve el tram decisiu de la temporada, el Barça va començar, recordem, amb les dues supercopes, també tenia Mundial de Clubs, per tant es va arribar en la forma òptima per aconseguir aquest Mundial de Clubs, es va aconseguir. Ara, tot i així, amb la inèrcia que portava el Barça, s'estan aconseguint molts partits sense perdre, però és evident que algun dia haurà d'arribar alguna derrota i no per això el Barça ha de desistir ni molt menys, sinó serà fruit una mica del cansament. Per tant, ara aquests partits que venen de Lliga, que diríem que ja està més o menys resolta, doncs sí que Luis Enrique crec que s'hauria de dedicar a gestionar els minuts del Trident, a donar més minuts a Munir, a fins i tot Arda Turan, si vols, al davant, i per tant gestionar aquests minuts perquè el Trident pugui arribar en molt bones condicions al partit de quarts de final, a la final de Copa del Rei i a tot el que hagi de venir.
Doncs aquí ho deixem amb el Raúl Jiménez, amb el Pau Escobar. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui en directe a l'Esforna Para. Pau, descansa, dorm i recupera't dels Oscars.
Ens recuperarem. Moltes gràcies, una abraçada a tots.
Una abraçada, gràcies, Raúl, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Adéu. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Vinga, tertúlia avui de gran nivell amb el Raúl i amb el Pau. És hora, però, ara de parlar d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana s'ha viscut a Reus la Copa del Rei, que enfronta els 8 primers classificats de l'Hockey Lliga durant la primera volta. Una classificació que de forma sorprenent va obtenir també el Rei amb les Ercaldes. Potser no s'hauria de dir per una codinenca que aquesta rivalitat, però sí, gran mèrit també de l'equip d'Eduard Candami, que va acabar a setè la primera volta i va aconseguir classificar-se per la Copa del Rei, i als quarts de final, que va caure contra el Noia a la tanda de penals. Després de xutar els 5 primers llançaments, va arribar Marc Palau i va fer, a la mort sobtada, va fer el definitiu per classificar el Noia per les semifinals. A la final, Barça-Vic, Ignasi, amb victòria pels blaugranes.
Doncs sí, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei del 2016, que es va disputar la setmana passada a Reus, i el conjunt blaugrana suma el 20è títol de la seva història, 4 edicions després d'alçar-ho per l'última vegada el 2012 a Vilanova. El resultat de la final ha estat de 4-1 davant d'un Club Patins Vic que no ha pogut fer res contra un Barça espectacular, i els blaugranes acaben la competició amb 18 gols a favor i només 2 en contra, i els 2 gols d'aquests han sigut de penal. El premi MVP en Vialia de la final ha estat per Pablo Álvarez, que amb 2 directes ha decidit el xoc en moments claus del partit. I bé, l'inici del partit va estar marcat per la intensitat dels dos equips en cadascuna de les jugades, i alhora per la falta d'encert quan la bola arribava als contorns de l'àrea. I la primera parada de mèrit del partit va ser de Grau, a un tret de Forner, i en la jugada següent va manar la bola al ferro. El Vic va respondre amb un tret d'Ordeig sense conseqüències, i el perill el va tenir més tard un contraatac tirat per Cristian Rodríguez que va acabar una doble ocasió que va portar Sergi Fernández amb el casc. I els moments de major assetjament blanc i vermell en aquest tram del partit, i va veure com el Barça s'avançava en aprofitar una directa llançada per Álvarez, com hem dit abans, per una blava que va rebre Ferran Font. Tots els equips es van tirar enrere perquè el partit no es trenqués, i només en els últims minuts de la primera part van arribar algunes accions destacades, entre aquestes una directa fallada per Font per acumulació. Amb el mínim d'avantatge es va arribar al descans, però just en la repesca Forner va notar un 2-0 que posava el partit a costa amunt pel Vic, i l'opció de ficar-se en el partit dels blancs i vermells va arribar després de dos ferros seguits d'Álvarez, el segon amb la porteria buida perquè el Barça va arribar a la 15a falta directa. I Ordeig va enviar al travesser un tret violentíssim. Per contra, qui no va fallar la seva directa va ser Pablo Álvarez, que va fer el seu segon gol, que va fer el tercer del Barça, i la punta per un Vic que començava a acusar l'esforç de tres dies molt exigents de la competició. I un gol de penal de Cristian Rodríguez posava emoció al marcador, i el públic feia un esforç per intentar convèncer que encara quedava temps per una possible remuntada del Vic, però les sensacions a la pista eren unes altres, i el Barça, que va aguantar molt bé el partit i a dos minuts del final per part d'Ordóñez va transformar la tercera directa del seu equip de 4 que va disposar per signar el definitiu 4-1.
Aquesta victòria del Barça a l'equip de Ricard Muñoz, que com deies feia 3 anys no? que no la aconseguia,
des del 2012, 4 edicions.
4 edicions de la Copa del Rei sense aconseguir el títol. Una competició a l'Olímpic de Reus, com sempre, 4 dies per aquells amants de l'hoquei, 4 dies d'hoquei en vena pràcticament, perquè és una competició sens dubte bonica de veure i de seguir, com també ho és l'ACB, companys, perquè déu-n'hi-do el que va passar a la Fonteta, un tros de partit. Mira, acabarem explicant-ho millor d'aquesta manera i com ho van retransmetre a Televisió Espanyola. No ho farem, això, eh? Ara sí.
Encontrando a Antoine Diot en bomba, canasta de Antoine Diot, el lanzamiento de Jut, dentro la canasta de Sergio Llor. Estratosférico lo que acaba de hacer el escolta del Real Madrid. Impresionante, lo había metido Antoine Diot, pero es que esto no tiene nombre. El balón para Sergio Llull, y esto no es una mandarina, eso es un balón que da la victoria al Real Madrid. Madre de Dios, Sergio Llull, qué canasta del balear. Impresionante el pase de Felipe Reyes y Llull a la última carta. Vemos cómo vuela el balón y cómo cae. Increíble. Increíble lo que acaba de pasar en la Fonteta. Sergio Llull desde su campo. Madre de Dios. Espectacular. ¿Y quién dice que los extraterrestres están en Estados Unidos?
Pell de gallina, amb aquesta... amb aquesta retransmissió d'aquesta cistella realment inversemblant, i que a banda de deixar una victòria pel Madrid a una pista realment molt complicada, també deixa el Barça líder de moment de la competició regular. Però es podria ben bé fer una anàlisi d'aquest minut final de partit, i a mi realment m'agrada molt veure com els comentaristes de vegades ja no s'amaguen, no? Vull dir, quan hi ha una situació espectacular ho treuen tot, es queda sense aire.
De fet Llull ja ens ha demostrat diverses vegades que és un tio que als finals del partit, sobretot decisius, les enxufa dins, perquè ja ho ha fet diverses vegades, sobretot a la Copa del Rei i aquesta vegada a la Lliga, una mica com a Stephen Curry a la NBA, no?
Home, sí.
Salvant
les distàncies, perquè Curry, bé, encara ha de fer molta trajectòria,
sí, però...
però el que està aconseguint aquest base dels Golden State és realment impressionant. El tio anota triples de 10 metres com qui fica tirs lliures, eh?
Sí, sí.
Amb una facilitat.
Vaig veure també que LeBron James i Magic Johnson estaven escrivint pel Twitter meravelles de Stephen Curry,
sí, sí,
dient que si seguia 4-5 anys aquest nivell era el millor de la història de la NBA.
És que ara aquest és realment el problema de Stephen Curry, que ha de seguir
a superar la pressió,
continuar, sí, superar la pressió, continuar aquest nivell. Si el manté, no hi ha cap mena de dubte.
Sí, sí.
Ja va superar la Rivert en triples, que és un dels mites dels Celtics.
Sens dubte.
De NBA, i porta més de 250 triples, em sembla, aquesta temporada. Ja és una barbaritat,
una bestiesa, i que l'hem de col·locar, sens dubte.
L'altre dia 12 de 16, és a dir, és espectacular, sí, sí. La xifra és espectacular.
Fa més punts de 3 que de...
Que de 2, pràcticament, sí, 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 sí. I el percentatge d'encert és molt bo, perquè no és que en tiri... És a dir, en tira molts, però és que en falla molt pocs.
Sí, sí, només em va fallar 4 l'altre dia, per exemple.
Déu-n'hi-do, sí, Stephen... Sí. Stephen Curry, ens sentirem a parlar d'aquest bon Jan, d'aquest base dels Golden States, que està fent les meravelles i que, sens dubte, si continua un parell d'anys així, ja el tindrem el cinc inicial, el millor cinc inicial de la història.
Oi que ara em donaràs pas pel futbol internacional?
Sí, en principi sí, si tu
doncs
vols, sí.
Doncs t'explicaré una anècdota del Casillas i el Piqué que acaba de passar per Twitter.
Doncs aquesta anècdota que ens l'explica ara mateix el Cesc Vilalta, com sempre, aquesta secció del futbol internacional.
Doncs vinga, comencem, si us sembla, per aquesta anècdota que acaben
ja,
de...
Ja em pensava que anaves a fer un Deportes 4...
No, he deixat al final, no.
I fer-ho al final de la secció.
Te l'explico ara.
Ben fet, criteri periodístic.
Que és bona. Doncs és l'última hora que ens tenen acostumats. Iker Casillas, últimament també, des de que està a Portugal, i Gerard Piqué a través de Twitter. I és que, el Casillas s'ha sotmès a preguntes dels seus aficionats via Twitter, que li preguntaven que fes un... De fet, el mateix Gerard Piqué, ha sigut qui li ha fet la pregunta a Casillas i li ha dit un pronòstic per la final de la Champions, i el Iker Casillas ha dit que la veas conmigo en la selección tomando unas patatitas y unos refrescos. Però això no s'ha quedat aquí, perquè Piqué sempre té una resposta, i ha dit bueno, si acabas pagando tú, el logro será mayor que ganar la Champions. Perquè ja se sap que de Casillas, que diuen que és molt rata, i per això Piqué ha aprofitat per dir-li que si acaba pagant ell, que seria
millor,
un logro major que ganar la Champions.
Sí, millor, sí, que guanyar la Champions. Ha estat bé aquí,
Piqué, sí, sí,
com
ha estat
sempre,
bé. Piqué és un tio molt llest.
Massa llest ara amb aquesta barba de hipster pràcticament.
Sí, sí, sí.
I com sempre té una resposta per tot, per la gent de l'AS, per la gent del Marca, i si cal s'emociona quan li donen el trofeu del millor esportista català. Cesc, alguna cosa més en aquesta línia?
No,
deixem el Twitter.
Un tio molt llest, deixem a Piqué, però no marxem tampoc gaire lluny de la relació que té Piqué, per exemple, amb el Manchester United, que segur que s'hi va veure aquest partidàs entre el United i l'Arsenal que es disputava a la Premier, i que va acabar amb 3-2, victòria pel conjunt de Van Gaal, i en aquest partit hi van passar a força coses, perquè el Manchester United, quan anava guanyant, el seu entrenador, per simular Luis Van Gaal, per simular una falta que li havien fet a un jugador seu, davant de l'àrbitre es va llançar directament al terra.
Però escolta'm, quants anys té ja Luis Van Gaal?
Bastants.
Ah,
i a partir d'aquí es van incendiar les xarxes socials. Bé, un resultat, com dèiem...
Que tens algun meme?
No, bueno, sí que n'hi ha per aquí bastants. N'hi ha bastants, com per exemple que surt un os espantant-lo i a terra, o una noia molt guapa i a terra estirat també esperant-la. Per tant, els memes no han parat a les xarxes socials. Però bé, com dèiem, 3-2 aquest resultat, amb dos gols de Marcus Rashford,
que ja va marcar un doplet aquesta setmana a l'Europa League. Va debutar a l'Europa League, va marcar dos gols a Old Trafford, i ara debutava a la Premier, també dos gols davant de l'afició del Teatre dels Somnis, que comencen a pensar amb aquest jugador que es veu que ha igualat l'inici, com per exemple va tenir Rooney o figures que han sigut emblemàtiques allà pel Manchester. Doncs com dèiem, un resultat de 3-2 a l'Arsenal, que aquesta setmana no li han sortit bé els resultats, però també hi ha hagut altres resultats, com per exemple el Southampton-Chelsea, que es va avançar el Southampton de Koeman, però el Chelsea va remuntar primer amb un gol de Fàbregas al minut 75 i després al 89 Branislav Ivanovic va fer l'1-2 que donava els 3 punts als de Gus Hiddink. El Leicester, el líder, no va fallar, també va guanyar contra el Norwich City. I preguntareu, com és que no van jugar el City i el Liverpool? Doncs no van jugar perquè disputaven la Capital One Cup, aquesta competició, a la final, que va acabar guanyant el Manchester City als penals gràcies a l'actuació de Willy Caballero. Però tornem a la Premier, perquè aquests partits els hauran de disputar el City contra el Newcastle i el Liverpool contra l'Everton. Per tant, derbi de Merseyside, que queda aplaçat gràcies a aquest partit que es va disputar de la Capital One Cup. I ara repassem, però, la classificació de la Premier, que queda amb el Leicester, com dèiem, primer amb 56 punts, seguit del Tottenham amb 54, l'Arsenal tercer amb 51, el City quart amb 47, i això sí, un partit menys, com comentàvem. El United, després d'aquesta victòria, és cinquè amb 44, el West Ham sisè amb 43, el Southampton setè, i el Liverpool ja el trobem novè amb 38. El Chelsea, atenció, perquè ja està 11è amb 36 i s'apropa mínimament a les posicions europees. Però ara el que fem és marxar cap a Alemanya, marxar cap a veure l'amic Pep Guardiola cap a la Bundesliga. Amb un partit que disputaven de moment dos equips encara de Champions, són el Wolfsburg contra el Bayern de Múnich, i que va guanyar el Bayern de Múnich gràcies a els gols de Lewandowski, que no para de marcar. També va haver-hi partit entre el Borussia de Dortmund i el Hoffenheim, que es va saldar amb una victòria per 3-1 dels Borussia Dortmund. També jugava el Mainz contra el Bayer Leverkusen, i aquest partit va acabar amb derrota del Leverkusen per 3-1 a casa del Mainz. Això deixa la classificació amb el Bayern primer amb 62 punts, seguit del Borussia, bastant lluny, amb 54. L'Hertha de Berlín és tercer amb 39 i el Borussia Mönchengladbach és quart amb 36. El Leverkusen sisè amb 35. Marxem cap a la Sèrie A, cap a Itàlia. Amb aquests partits, com per exemple l'Empoli 1, Roma 3, el Milan també va guanyar contra el Torino, i per tant, déu-n'hi-do com està la Roma abans d'enfrontar-se altra vegada al Real Madrid, i com està també el Milan, que déu-n'hi-do aquests dies està aconseguint bons resultats. També la Juve no va fallar la cita amb la victòria una altra vegada, i aquesta vegada va guanyar l'Inter de Milà per 2-0. Per tant, ferm candidat altra vegada al títol després del mal inici de la temporada que va tenir el conjunt de Max Allegri. Recordem que la Juve va empatar a 2 contra el Bayern a casa, i per tant l'eliminatòria encara segueix oberta. La Lazio va perdre contra el Sassuolo, i ara mateix tenim en joc des de les 9 al minut 41 la Fiore contra el Nàpols. Per tant, déu-n'hi-do com està el calcio, i ara veurem
com queda la classificació.
F5.
De moment, sí, s'ha d'actualitzar. De moment encapçala la Juve amb 61 punts, seguit del Nàpols amb 58, la Roma tercera amb 53, empatada, això sí, amb la Fiore, de moment amb aquest empat momentani, i l'Inter cinquè amb 48. El Milan en té 47 i és sisè. Marxem ara cap a la Lliga Francesa, on hi ha hagut sorpresa. Sorpresa, per dir alguna cosa, perquè el PSG va perdre el primer partit de la temporada. Va ser contra l'Olympique de Lió. Una victòria que, per cert, va celebrar a través de Twitter Karim Benzema, gràcies a que el seu ex-equip va guanyar els parisencs. El 9 de març, per tant, encara queda, s'ha de jugar el partit entre el Ajaccio i l'Olympique de Marsella. El Mónaco no va passar de l'empat a 0 davant del Nantes. Per tant, això deixa la classificació, que ja està més vista per sentència que mai, amb el PSG líder amb 73 punts, seguit del Mónaco amb 50, i l'Olympique de Lyon és tercer amb 42 i empatat amb el quart classificat, que és el Caen. Per tant, sentenciada, més que sentenciada, aquesta lliga. L'Olympique de Marsella, per cert, és 13è amb 36 punts.
Vinga, hora d'ara de comentar les altres informacions del món de l'esport en format més breu, Ignasi, començant per una notícia trista pel futbol.
Doncs sí, una notícia trista pel futbol i pels pericos, perquè Josep Parra, exjugador de l'Espanyol entre els anys 50 i 60, ens ha deixat avui al matí a l'edat de 90 anys. Va ser un dels futbolistes que més partits va disputar amb la samarreta blanca i blava, i va jugar amb la selecció espanyola al Mundial de Brasil de l'any 1950 i va ser inclòs en l'onze ideal del torneig, i va destacar sobretot pel seu fort sentiment perico i la seva visió de joc.
També, Ignasi, parlant ara de tennis, Carla Suárez, que aconsegueix arribar al top 6 del rànquing WTA.
La tenista de Gran Canària ha arribat avui mateix al top 6 del rànquing WTA, en el que ha significat el millor resultat de la seva carrera després de guanyar per 1-6, 6-4 i 6-4 a Jelena Ostapenko a la final del torneig de Doha.
I abans de passar a l'audiència i jugar fort, notícia polèmica, que el Cesc té ganes de comentar, perquè es supera el rècord mundial de 100 metres llisos, Ignasi, però no sé si això compta o no.
No ho sé encara, però el velocista nord-americà Justin Gatlin ha aconseguit rebaixar el rècord mundial de Usain Bolt en els 100 metres llisos gràcies a uns ventiladors gegants que el van permetre córrer amb 20 metres per segon a favor i deixar el cronòmetre en 9,45 segons en un repte d'una televisió japonesa semblant als que va fer Messi fa un temps endarrere.
És que clar, és que el que no s'inventi la televisió japonesa...
El que no s'inventi els japonesos, no la televisió, no, els japonesos.
I mira que que hi ha invents com el gran xupa-xup, per exemple, que és d'aquí, és de casa nostra, però sí que és cert que el...
Deixa'm fer la pregunta punyetera. El noi japonès o xino, no sé ben bé d'on era, que va tirar a Usain Bolt mentre estava gravant, era de la televisió japonesa?
Ja pot ser, i
potser volien que Justin Gatlin aconseguís aquest rècord i lesionant Usain Bolt, i com que no va funcionar, ara han posat aquests ventiladors gegants perquè ho aconsegueixin.
Ai, potser era cosa d'aquell càmera que se'n va fer un tip de veure's a ell mateix a Twitter i a Facebook, perquè la patacada era era important, anava amb un Segway o un bé, pujat allà a sobre, va perdre l'equilibri i es va endur per davant, com ara mateix l'Ignasi s'ha endut per davant el micròfon, es va endur per davant a Usain Bolt. Una notícia que entenc, Cesc, que això no comptarà pas.
No, no, home, jo crec que no. A més, així una mica, per dir-ho així, amb trampes, no compta.
No val,
I també, ara que comentàvem els breus, una notícia d'aquesta mateixa tarda, i és que el València, la UEFA Youth League, recordeu,
Déu-n'hi-do,
contra el Chelsea a la tanda de penals, que el primer gol que van marcar, de fet, el primer gol que van executar, la pilota va anar dins, però va tocar a un pal de dins de la porteria i, per tant, hauria d'haver comptat com a gol. No va ser així per part de l'àrbitre, i com que no es va fallar cap més penal, el València, com que l'àrbitre havia dit que no havia entrat la pilota, va comptar com que havia perdut el València i que el Chelsea passava a la següent ronda. I ara s'ha descobert el veredicte, per dir-ho així, i la UEFA ha seguit mantenint el Chelsea als quarts de final, i el València no accedeix d'aquesta manera als quarts de final.
Amb quin argument?
No, amb l'argument que l'àrbitre ho va veure d'aquesta manera i ara ja no es pot canviar. Però és que això no només implica el València, no per aquesta raó, sinó per una altra, i és que el Barça també s'ha vist implicat, per dir-ho d'una manera externa, a una decisió de la UEFA, i és que el Barça s'havia d'enfrontar al Dinamo de Zagreb, però com que van posar una alineació indeguda contra l'Anderlecht, el Dinamo de Zagreb ha estat expulsat de la competició i ara el Barça s'haurà d'enfrontar a l'Anderlecht belga.
Doncs canvis també a la Youth League que seguim de tant en tant a l'Esport No Para, i veurem si el Barça arriba a la final amb jugadors interessants.
Sí,
a Alanyà,
sí. Té jugadors interessants. El porter Andreu Casas també.
I que esperem veure el Barça B. Ja no és el Barça B que ens tenia acostumats quan hi havia...
Però... set partits sense perdre ara, portaven 6 victòries consecutives. Aquesta setmana van empatar contra l'Alcoià. Van començar perdent 1-0, però després van remuntar fins a l'1-3, però el camp de l'Alcoià, entrenats per Andrés Palop, és un camp molt dur, i van saber empatar després d'una mala gestió, diríem, del Barça B d'aquest tram final de partit.
I sembla que Gerard López, mica en mica, ho va redreçant. Ja no pateix, ara per
no
baixar...
No tant, ara tenen, de fet, a 6 punts a la zona de play-offs, per tant, estan a mitja taula i en una bona situació de moment.
A veure si puja a segona A, perquè sempre és interessant tenir un equip B a la segona A, que és una competició on els jugadors es poden formar molt i molt bé, una competició realment molt interessant, molt competida, amb un Llagostera, en aquest cas, per exemple, que pateix. I
sí, ara, si vols, repassem com està la classificació de segona divisió.
I sembla que ho té bastant complicat per salvar-se.
Qui està bé és el Nàstic. Mira, ara la classificació de segona divisió pel que fa als equips catalans, amb el Nàstic quart, amb 43 punts, a 3 punts de l'Oviedo, que és tercer, i també a 5 punts de l'Alavés, que és segon, i a 6, de fet, del Leganés, que és el primer. El Girona el trobem a mitja taula, 12è, amb 37 punts, i hem d'anar més avall per trobar el Llagostera a l'última posició, amb 21 punts, empatat, això sí, amb el filial de l'Atlètic de Bilbao.
I veurem què passa en aquesta segona A, també a la segona B, perquè això fins i tot...
A la segona B la podem repassar també.
Doncs repassem també aquesta segona B amb un Barça que mica en mica ja es va desenganxant, com deies, de la zona de descens, i
sí, la
ja
segona B,
i mira cap amunt.
El grup 3, recordem-ho, mira, el líder és el Villarreal B, el segon és un equip català, el Reus Deportiu, el tercer el Cornellà, el Lleida, per exemple, és cinquè, i el Barça ara mateix el trobem a la desena posició amb 38 punts, i com dèiem, a 6 punts de la zona de play-off descens. L'Espanyol B és 12è, però abans hi té el Sabadell a un punt més. El Badalona és 13è i l'Olot seria l'equip català que es troba en posicions de descens.
Doncs aquests són els resultats de la segona B, i acabem ja que hi som, el repàs del futbol català amb la tercera, amb el grup 5 de tercera divisió, una competició que domina amb mà de ferro, el Prat.
Mira, aquí ho tenim, una competició, com deies, que dominàvem amb 10 punts per sobre del segon, el Prat, el segon, que és el Vilafranca, la Muntanyesa empatada de punts amb el segon, amb el Vilafranca, amb 48 punts, el Gavà té 47, l'Europa és cinquè amb 44 i empatat amb el sisè, que és amb el Sabadell B, també, com dèiem, amb 44. El Manlleu, per exemple, el trobem novè, el Sant Andreu desè, el Palamós diríem que el trobem 17è, i el Granollers del Vallès Oriental, a prop de Sant Feliu de Codines, el trobem 12è amb 34 punts i empatat amb el Figueres, que és 11è, i a 4 punts del desè, que és el Sant Andreu.
I vinga, que ara us faré una pregunta, a veure si l'encerteu. Amb el temporal d'aquest cap de setmana, quants partits aproximadament diu la Federació Catalana de Futbol que es van suspendre només dissabte?
Ara m'ho inventaré.
És un qüestionari, una pregunta test.
7? M'ho invento,
20? Aneu curs.
Curs? Més?
Diu la Federació Catalana suspèn 284
Home,
partits.
Anàvem bastant curts, la veritat.
144 a Lleida, 15 a Tarragona, 4 a Girona, 3 a les Terres de l'Ebre, 47 a Barcelona, a la zona del Baix Esbargadà 12 i a Osona 5. Una informació que tancada dissabte, vull dir que encara no està actualitzada amb els partits que es van jugar ahir. Vull dir que déu-n'hi-do,
ens has enganxat en fora de joc.
La mà de partits que es van suspendre per aquest temporal. 7. Que d'altra banda no va ser tant com
s'esperava.
Els hotelers de la Cerdanya, que estaven molestos en aquest sentit. Vinga, repassem ara a l'última secció del programa, aquesta audiència juga fort. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it. L'audiència juga fort. When you get older, your wild heart will live for younger days, thinking if ever you're afraid. He said one day. Vinga, avui amb la pregunta sobre el Madrid,
Sí, si creieu que Zinedine Zidane continuarà sent l'entrenador del Real Madrid la temporada que ve, doncs tres interaccions. La primera, del director d'Ona Codinenca, el Tom Falqués, que ens diu que no, que de fet no creu que acabi la temporada. Si acaben de la Champions, diu fora. Per tant, l'últim cartutxo que li queda a Zinedine Zidane per al director d'Ona Codinenca és la Champions. El Pep Acosta diu que crec que sí, una oportunitat tindrà de fer ell l'equip. Per tant, Pep Acosta, que més enllà dels rumors que situen a Zidane fora de la banqueta o dels noms que puguin haver-hi aquest estiu com Joachim Löw, no, ell creu que Zinedine Zidane, el tècnic francès, tindrà una oportunitat. I la Montse Vallcorba directament ens diu que no.
Contundent.
Contundent, clar i contundent.
Doncs mira, s'ha estalviat molts caràcters,
Sí.
No i punt, nosaltres marxem. Tornarem, ja serà mes de març avui, per cert, som 29 de febrer.
29 de febrer, i tant.
Tornarem a fer algun programa, 29 de febrer, és complicat, d'aquí 4 anys.
A veure,
ja ho veurem,
a veure què farem.
On serem tot plegat, tots plegats. Tornarem el dia 7 de març. Cesc Vilalta, Ignasi Serrats, que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit, fins la setmana que ve.
I a tots vostès, gràcies per la confiança. Tornarem el dia 7 de març a les 9 en punt aquí, a Ona Codinenca, que vagi molt bé.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.